Ens acompanya el catedràtic d'Economia Aplicada, Germà Bel, que aquest dimecres ha presentat a Sant Cugat Anatomia d'un desengany, el seu darrer llibre, i on analitza les relacions entre Catalunya i l'estat espanyol en un acte organitzat per Sant Cugat per la Independència i Òmnium. Benvingut a Sant Cugat.
Hola, moltes gràcies.
Per què aquest títol, Anatomia d'un desengany?
Bueno, en realitat el títol original del llibre és en castellà, perquè el títol se va escriure en castellà, havia de sortir inicialment en castellà, després en català el títol és Anatomia d'un desencuentro. I un desencuentro, segons el diccionari de la Real Acadèmia Espanyola, és la noció de que t'has trobat amb algú i no ha anat bé. El que sigui una decepció no depèn de les expectatives que hi tenies posades. En català usem col·loquialment la paraula desencontre, però no s'utilitza com a registre formal, i per tant la traducció, una de les excepcions, que la de desengany, que incorpora aquesta valoració de decepció, és la que vam triar al final. L'alternativa era Anatomia d'una desavinentesa, però desavinentesa era una cosa com una mica complicada, i per tant el que vol dir és que és un desencontre amb una mica de desengany.
Vostè explica que l'estat espanyol ha intentat construir un projecte d'estat-nació i ho ha fet en bona mesura amb la gestió de les infraestructures. Per què ha estat així?
Bé, les infraestructures han sigut una més, no la més important, però molt clara, de les polítiques que s'han utilitzat a Espanya els darrers tres segles per intentar construir un estat unitari i centralitzat seguint el model francès. Amb la idea de que és l'Estat el que ha de construir la nació, i per tant un Estat és igual a una nació, que sigui dit de pas és nacionalisme pur i dur. Igualar Estat a nació és el paradigma de nacionalisme. Llavors hi ha moltes polítiques que s'han dedicat a fer això, perquè el model francès implica que només hi ha una realitat nacional, la mateixa tot l'Estat, i per tant exclou el reconeixement d'altres realitats nacionals. Com deia, les infraestructures, és en quant que determinen la política territorial, poden ser usades, i a Espanya ho han estat molt, com a instrument per l'ordenació del poder, per l'ordenació administrativa, deixant quasi sempre de banda les consideracions de productivitat i de benestar, i de fet, amb el llibre el que es fa és no només veure la política d'infraestructures, que era una cosa que ja havia fet Espanya Capital París fa 3 anys, sinó ampliar-ho a altres polítiques econòmiques, educatives de la llengua, etc.
En relació a això, vostè també afirma que l'estat espanyol no té cap intenció de deixar de ser com és i que aquest és un estat incapaç de ser plurinacional. A què atribueix aquest caràcter?
Sí, bueno, jo crec que els estats són generalment el que volen la gent que hi ha dins, no? I quan tens una forma de govern que és una dictadura, hi ha prou en poca gent molt poderosa. Quan tens una forma de govern que és una democràcia, doncs se necessita el suport de la majoria de la gent. La meva interpretació és que la major part de la gent d'Espanya, no només les èlits polítiques o econòmiques, sinó la major part de la gent d'Espanya té una preferència molt, molt forta per un estat uninacional, per un estat on des de les institucions centrals se governa tot, se prenen les darreres i més importants decisions en tot, perquè penso que probablement per una qüestió d'acostumament històric a la major part de gent d'Espanya els hi dona més seguretat i més tranquil·litat i més noció de control. L'únic problema és que això xoca amb el que és la preferència habitual a Catalunya, el que ha sigut la preferència habitual de fer una organització estatal que reflectís el que des de Catalunya s'entén i es viu com una realitat plurinacional. El punt en el que ens trobem és en la incompatibilitat d'aquests dos projectes, un projecte d'estat uninacional, que jo penso que té un suport majoritari a Espanya, i un projecte d'estat plurinacional que ha sigut el que tradicionalment han buscat una majoria de catalans pel que fa a la seva articulació a nivell estatal.
En aquest sentit, com es resol aquest conflicte? I vostè també apunta que tampoc és, entre cometes, just intentar que els altres canviïn.
Clar, jo crec que és molt important entendre que les actuacions, en aquest cas, del que diríem l'altra nació, que és Espanya, i Espanya és molt diversa, però podem parlar d'una noció de nació d'Espanya que integra d'una forma natural a quasi tots els territoris i tota la gent, o molta gent, se sent reconeguda. És molt important entendre que les seves accions sistemàticament no estan dissenyades a fer la punyeta als altres, sinó que estan dirigides a aconseguir el que ells prefereixen. En aquest sentit, com deia, el que hi ha és una contradicció molt estable entre el que es prefereix a la realitat nacional espanyola i el que es prefereix a la realitat nacional catalana. I jo crec que una cosa que hem reflexionat poc des de Catalunya, que sí que hem fet molta elaboració sobre en quina forma un estat uninacional ens volia obligar a canviar els catalans a la majoria de catalans que pensem que Catalunya és una nació, hem reflexionat molt poc sobre l'entitat del canvi que des d'aquí es demanava a una societat, l'espanyola, que molt majoritàriament vol un estat uninacional i no vol un estat composat. Voler obligar els altres a canviar per a tu estar bé és un pèl fanàtic, i jo crec que en això hem reflexionat poc a Catalunya, i el que arribem és en un punt de contradicció que fins ara no ha tingut solució i que probablement no té solució en la mesura en què les preferències no canvien ni en un cantó ni a l'altre.
D'on ve aquesta disparitat de caràcters i maneres de fer dels catalans i dels, entre cometes, castellans?
Bueno, el procés de construcció d'estats, que és molt vigorós entre els segles XVI i XVIII, fa que s'ajunten dins de la mateixa forma estatal pobles, nacions molt diferents a diversos llocs d'Europa. Este va ser també el cas de França. En el cas de França, la unificació nacional va ser un èxit, probablement perquè l'administració francesa va proveir als ciutadans uns avantatges que l'administració espanyola o l'estat espanyol no s'ha pogut proveir de la mateixa forma, i també pot ser perquè el vigor de la realitat nacional no central, en este cas espanyola catalana, no ha tingut una similitud a França. Per començar, per exemple, tot petit país necessita una gran capital. Llavors, hi ha estats unitaris en què el procés d'unificació ha sigut des del punt de vista exitós i pràcticament a tot arreu se reconeixen membres de la mateixa nació dins d'un estat, i hi ha estats on això no s'ha forçat. Per exemple, en el cas de Gran Bretanya hi ha un estat que viu tranquil·lament la noció de tres nacions diferents, l'anglesa, l'escocesa i la galesa. De fet, ara tenen un procés molt democràtic en què, atès que és reconeguda la realitat nacional dels escocesos, no hi ha problema en què aquests determinen el seu futur. I en el cas d'Espanya, el procés d'unificació estatal, d'unificació nacional baix el paraigües de l'Estat, no ha sigut tan exitós, i en aquest sentit històricament han llegut altres realitats nacionals que no s'han fos de la mateixa manera, i particularment la catalana no s'ha fos de la mateixa manera, probablement perquè en el cas d'Espanya Catalunya sempre ha sigut punta més de modernitat relativa, jo, probablement en el passat més cara, i ha tingut una vitalitat i una capital en entitat que ha fet persistir amb tots els ingredients econòmics, culturals, històrics, de voluntat política, ha fet persistir els trets de nació, cosa que, com deia, no ha passat a altres estats-nacions unitaris, que sí que va ser exitós este procés al llarg del segle XVI, XVII, XVIII.
Sota aquest prisma podem dir que és la història d'un fracàs o bé d'assimilació o bé de construcció d'un estat plurinacional.
És la història d'un desencontre. És la història d'un desencontre, perquè jo crec que hi ha hagut gent, no?, que ha intentat honestament a tots els cantons en determinades etapes històriques intentar fer canviar les coses de forma que tothom estiguessin més còmodes, cada un a la seva escala històrica i als seus moments. No sempre hi ha hagut aquesta voluntat, de vegades l'hi ha hagut, però no ens n'hem sortit en canviar suficientment les preferències de tots cantons perquè això sigui possible. Llavors, el que ens trobem, i d'una forma molt clara a partir de la dècada dels 60-70 del segle XIX, dels previs a la Primera República, el que ens trobem és una sèrie d'experiències fallides d'intentar canviar això. A la Primera República, a final de la dècada dels anys 10, després de la Mancomunitat, al segle passat, a la Segona República, penso que també la transició, afortunadament d'una manera més tranquil·la, perquè estem en uns temps més moderns i més democràcia, més pacífics, i és este conjunt successiu de desencontres el que ha generat una sensació molt forta de desconfiança en la possibilitat d'aconseguir això per part d'una gran part de la població catalana, desconfiança en la possibilitat d'aconseguir això sobre els mateixos paràmetres en què sempre s'ha intentat, i a la vegada la percepció de que no canviaran els paràmetres, no canviarà la manera en què la major part de la societat d'Espanya i de les seves institucions tenen d'entendre com és l'estat, la construcció estat ideal per ells, no òptima per ells.
Malgrat que no es vol reconèixer políticament la singularitat catalana, sí que els catalans són percebuts com un grup diferent. Com ho explica vostè al llibre?
Bé, jo el llibre, més que explicar-ho, retrato, i ho retrato sobretot a partir d'informació extreta d'estudis del Centre d'Investigacions Sociològiques, que és una entitat dependent del govern central, i tractats i publicats per professors de Madrid, eminents professors en psicologia social, i sí que em sembla que és molt interessant retratar la paradoxa que suposa que quan s'analitza les percepcions i les actituds a les diferents regions d'Espanya respecte de la resta, sí que es veu amb molta claredat que a la resta d'Espanya, amb la petita i relativa excepció dels Balears. A la resta d'Espanya es veu els catalans com a molt diferents, en termes de grup. Això no mai s'aplica a una persona individual, no? Però en termes de grup se'ls veu com molt diferents, se'ls tracta com a diferents, però ja està impossibilitat de reconèixer aquesta diferència des del punt de vista institucional, que seria l'equivalent a reconèixer una realitat nacional, perquè si el que es percep i el que es tracta se reconegués institucionalment, se trencaria el mite de la nació unitària. Totes les nacions són un mite, és intangible, l'Espanya, Catalunya, totes les nacions són un mite. Però clar, la nació que es construeix a Espanya en l'estat des del segle XVIII és una nació única, unitària. I a reconèixer aquesta realitat institucional diferent que es percep i que es tracta, trencaria este mitre, trencaria la columna vertebral de la construcció nacional. I és això el que ho fa en termes polítics, home, impossible, no hi ha res en la vida, però és el que ho fa altíssimament improbable, el que ho ha fet impossible estar, el que ho fa altíssimament improbable, perquè de fet trenca la columna vertebral de la construcció nacional a Espanya.
Per tant, la tercera via...
Bueno, hi ha gent que diu, i és cert que la tercera via és el que s'ha vingut provant per 100 anys, jo diria que més que 100 anys s'ha vingut provant en 140 anys, d'entre 140 i 150 anys, des de que ja, per primer cop després de la Guerra de Successió, per primer cop a la dècada dels 60-70 del segle XIX, torna a haver discussió territorial sèria a Espanya. Jo crec que això, el que en podríem dir, no sabem molt ben bé què és la tercera via, perquè tots ens hem posat d'acord en que és una qüestió que a aquestes alçades de la vida ho han de definir les institucions espanyoles. No hi ha un partit, sinó les institucions, però tenim la intuïció de que la tercera via és el que s'ha vingut intentant durant tantes vegades i ha fallat. Si combinem això amb la percepció pràcticament unànime a Catalunya, que a aquestes alçades, com deia, és una proposta que ha de venir de les institucions espanyoles en determinades garanties, això fa que la tercera via com a mínim sigui una cosa bastant intangible, en el que no sigui record històric de desencontres, d'experiències fallades, de trobades fallades.
Vist tot això, els catalans que no estan contents amb l'estatu quo actual, quina sortida tenen?
Aquells catalans que no estan contents amb l'estatu quo actual i prefereixen una transformació a fons, no transformacions de maquillatge perquè no canviï res, si han arribat al diagnòstic que tal com s'ha provat sempre, això no passarà, la realitat uninacional de l'estat no canviarà, se situen davant d'un dilema de dues opcions, que és la d'assumir l'assimilació amb la realitat nacional espanyola o optar per la sortida i per la creació d'un altre estat. I probablement, i aquesta és la meva interpretació, el fet que ajuda a entendre, més que cap altre, l'augment tan gran del suport a la independència, no el suport a la independència en si, sinó l'augment, el fet que ajuda a entendre és que la major part de catalans que han vist frustrat el projecte de canviar Espanya en aquesta direcció plurinacional, opten per la secessió, per la sortida, molt més que no pas per la resignació i l'assimilació.
Ja per acabar, com preveu que es poden desenvolupar els fets d'aquí al 9 de novembre i el post 9 de novembre? Clar, dependrà evidentment de si es vota o no es vota i de quin resultat surti.
Jo crec que és molt conegut que els economistes som especialistes en fallar-la quan fem prediccions. Crec que encara queden un o dos economistes que s'atreveixen a fer prediccions, però entre aquests un o dos economistes no m'hi trobo jo. A Catalunya passarà allò que una majoria clara i decidida de la població vulgui que passi. No pot ser d'altra manera a Europa al segle XXI, en un continent que pràcticament el que li queda són moltes dubtes de cap a on va, però poques dubtes en què el seu valor bàsic és la noció de valors democràtics i els mecanismes de benestar. Aquests són els valors bàsics que tothom comparteix. El que del tot no sabem, però i per això necessitem algun dia pronunciar-nos, és què és el que volen la majoria dels catalans. I al final ens pronunciarem d'alguna forma i al final el que voldrà la majoria dels catalans és el que passarà.
Doncs professor Bel, moltes gràcies per atendre a Quad.cat i fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.